Notícies en xarxa.
Sobre les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. Facebook treballarà des de l'oficina de la Torre Agbar de Barcelona després d'arribar a un acord amb l'empresa de serveis europeus Competence Call Center. El centre de treball de l'empresa de Mark Zuckerberg estarà situada a l'edifici emblemàtic de la capital catalana dissenyat per l'arquitecte francès Jean Nouvel en Competence Call Center, que ha tancat un contracte de lloguer de 9.000 metres quadrats distribuïts en 8 plantes, segons ha anunciat la immobiliària Angel & Volker el 26 d'abril passat. El rotatiu econòmic informa que Facebook té la intenció d'instal·lar un centre de treball per unes 500 persones dedicades a vigilar i controlar continguts i notícies falses. També us expliquem que l'Ajuntament i els jutjats d'Arenys de Mar treballen plegats en l'impuls de la nova llei de la segona oportunitat en els casos de desnonament a la vila. Així ho han signat el secretari del Col·legi d'Advocats de Barcelona i la degana dels jutjats d'Arenys, juntament amb el delegat del mateix col·legi i també l'alcaldessa d'Arenys, Anabel Moreno. Ràdio Arenys, Gemma Roig, amplien, sisplau.
Bon dia. La llei de segona oportunitat és un instrument aprovat pel govern espanyol el passat 2015 perquè particulars i autònoms amb problemes financers puguin deslliurar-se de l'anomenat hiperendeutament. Per aquest motiu, l'Ajuntament i jutjats d'Arenys de Mar s'han compromès a treballar perquè es pugui aplicar com cal, tant a nivell judicial com també per part del consistori, cedint espais perquè puguin servir, per exemple, de formació. Anabel Moreno és alcaldessa d'Arenys de Mar.
Vam oferir com a Ajuntament deixar al Col·legi d'Advocats perquè organitzi xerrades sobre l'aplicació d'aquesta llei de la segona oportunitat. Els deixarem les sales que convinguin per formar els advocats que tenim aquí, però també els professionals que intervenen com a nostres assistents socials i per la població en general que sàpiga que existeix aquesta possibilitat que dona una segona oportunitat a les famílies més desfavorides que els deutes els han enfonsat.
A la trobada també es van parlar d'altres temes que afecten Arenys de Mar, com és la seguretat i els robatoris, així com també aspectes relacionats amb la violència de gènere o els ocupes.
A la capital del Maresme, l'Agència Tributària Catalana de Mataró ha tramitat més de 21.500 expedients en els 7 mesos que porta en funcionament. Mataró Ràdio, Laura Cera, bon dia, explica'ns.
Bon dia. Una dada que el secretari d'Hisenda de la Generalitat i també president de l'ATC, Albert Ballesteros, valora molt positivament. Tot i que el 80% dels tràmits es realitzen de manera telemàtica, Ballesteros destaca que el volum d'expedients realitzats a l'oficina de Mataró durant l'últim mig any reafirma la importància d'obrir oficines territorials. En total, l'oficina de la l'Agència Tributària de Mataró ha gestionat gairebé un 17% del total d'expedients de la demarcació de Barcelona.
Penseu que en 7 mesos s'han tramitat més de 21.500 expedients. Això, si fem números ràpids, suposa més de 100 expedients tramitats per dia natural. Per tant, ens demostra o ens corrobora que el desplegament territorial a les oficines de l'agència tenien tot el sentit del món per complementar aquesta gestió telemàtica.
Les xifres arriben just a l'inici de la campanya de la renda 2017, la primera que realitzarà les oficines territorials de l'Agència Tributària Catalana. Arrencarà el proper dijous 10 de maig i finalitzarà el 2 de juliol.
I a Ponent, la població de Corbins desprèn des d'aquesta setmana molt més color, i és que per encàrrec del consistori, el grafiter lleidatà Rulo ultima un mural de 65 metres. Amb un FM Ràdio, Laura Porroy.
Bon dia. Situada davant de l'Ajuntament i del Col·legi, l'obra està inspirada en el municipi i ja es comença a veure tractors, l'horta, camps de flors i tota una sèrie d'elements que defineixen Corbins. El grafiter explica que va començar el treball a Mesprice el cap de setmana passat i espera tenir-lo a punt d'aquí pocs dies. El marcat cromatisme del mural respon tant a la influència de Corbins amb tots els seus camps florits com al fet que el grafiti ja és per si mateix molt acolorit.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, Cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio La Scala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Onze i sis minuts, comencem una nova edició de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Què tal, com estan? Molt benvinguts en aquest magazín que els acompanyarà des d'ara fins al punt de la una. Dues hores d'entreteniment, que el que pretenem és que passin una bona estona en companyia del 107.6 de radioescala.cat o d'allà on ens estiguin escoltant. Siguin tots molt benvinguts. Comencem, i com no, fent la presentació de tot el que tindrem en aquesta primera hora d'aquest dilluns. Comencem aquesta setmana de juny, complerta, la primera complerta. La setmana passada, el dilluns, encara estàvem al mes d'abril, l'últim dia del mes d'abril, dia de pont, i, curiosament, va ser el segon dia que van treure la ràdio al carrer després d'haver-ho fet el dilluns abans amb Sant Jordi. Avui no hi ha unitat mòbil, després d'aquests dos dilluns seguits. Avui estarem aquí, esperant una pròxima ocasió que passi algun esdeveniment per poder tornar a sortir al carrer. Molt bé, avui, dia 7 de maig, Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Començarem parlant del temps, com és habitual. Sabrem quins són els valors que ens porten des del meteolescala.com i des del Club Nàutic L'Escala. També en Sergi Corral ens explicarà, aviam, quin temps farà. Ahir, aquest cap de setmana, passat per aigua, que quasi doncs, va fer perillar algunes de les activitats del triumvirat, tot i que la cosa es va poder arreglar un xic i tot el que estava previst m'imagino que es va poder fer. Molt bé, això serà el que ens portarà en Sergi Corral des del seu blog, aquesta situació meteorològica tant d'avui com de demà. Com no, el resum de premsa que ens porten des de la xarxa, com habitualment ho fem cada dia, aquestes dues seccions habituals, juntament amb el dels Sants i els aniversaris. L'equip de Notícies en Xarxa, edició matí, l'Helena Puigdueta, Taís Trujillo i Oriol Pujador. Ens explicaran els diaris, la premsa general, què hi porta, què seran, quins són els temes de portada. Sants i aniversaris, que no faltin. Jo sí, que és una secció que des de que un servidor va començar a posar-se davant de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, no hi han faltat. Bueno, cal dir que al començament tampoc estava estructurat d'aquesta manera, però ja de seguida va ser una de les seccions habituals en aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Felicitar a tothom que sigui el seu sant, el seu aniversari, parlar d'una notícia que passava ara fa un any, de la que em passava ara fa cinc, i acabar amb un refrany o dita del dia que, com cada dilluns, cada dimecres i cada divendres, ens la porta en Víctor Pàmies. I avui farem un canvi d'ordre de seccions. Començarem amb una entrevista que teníem pendent amb David Fernández, membre de la CUP, que va venir aquí doncs, a fer una presentació del llibre. Aquesta era pendent de la setmana passada, per falta de temps no la vam poder enquivir, i avui sí que escoltarem el que ens ha de dir David Fernández, una entrevista que li va fer la Lali Giné. Avui doncs, l'encarregada de conduir la secció de l'entrevista serà la Lali. Com a continuació, més ben dit, tindrem l'1x1 de la Montse Hidalgo, avui amb una entrevista amb Anna Maria Vilallonga, escriptora i comissària de l'any Manuel de Pedrolo, que commemora el centenari del naixement del prolífic escriptor català. I si hi ha temps en aquesta primera hora, i escoltarem l'esport que ens proposa l'Eli Jiménez en la secció L'altre esport, Com cada dilluns sempre, l'Eli ens dona a conèixer aquells esports minoritaris, aquells que no omplen les primeres pàgines dels diaris, però que tenen els seus seguidors i els seus practicants. I avui, aquest un esport que pot ser del que s'acostaria quasi, jo diria, a un lloc intermig. Si féssim categories, si féssim unes divisions d'esports, jo diria que el triatló estaria a la part alta d'una segona divisió, perquè és un esport amb seguidors i que se'n sol parlar bastant. És un esport d'aquests durs, que combina aquestes tres proves, com és la natació, la cursa corrents, carrera, diguem, i la bicicleta. És un esport molt i molt complet que t'has de preparar molt bé per poder fer aquestes competicions i, com a mínim, dominar aquests tres esports, el mínim que puguis fer o el màxim per poder anar a competir. Doncs avui ens explicaran coses sobre aquest triatló, l'Eli Jiménez. Ja dic, o la primera o la segona hora. I ara sí, després d'aquest sumari, que amb tot això que els he explicat arribarem al punt de la una, però no me'n descuidi. Acompanyat de música, de la bona, una nova ampolla que encetem cada dia i per fer globs musicals entre secció i secció. Ara sí que anem ja pel temps. I comencem per les dades, actualitzant, com sempre, per si hi ha aquestes petites variacions. Avui una temperatura ja alteta, d'aquestes que fan primavera, 21 graus en 3, amb una humitat del 76%. 76%. Això a terra endins. Arran de mar, 20 en 4 ens marca l'estació, vull dir que quasi anem a un grau de diferència, i una humitat del 74%. És curiós perquè avui la humitat és més alta a zona interior que pas arran de mar, que normalment aquests últims dies ha estat més alta arran de mar. Doncs bé, com dèiem, arran de mar, 20 en 4, amb una humitat del 74%. Bé, i hem de saber el que ens explica en Sergi Corral després d'aquests dies que hem patit la pluja, hem tingut sol, pluja, sol i altres coses, com comencem aquesta setmana amb un cel tapat de matinada, almenys el dia d'avui, i aquest cel que dura ara, encara tenim aquest cel que més o menys s'entreveu alguna que altra clariana. De matinada ens deia en Sergi que podria haver passat algun ruixat passatger. Ara al migdia s'han d'obrir clarianes, però també creixeran nuvolades amb un panorama molt variable. Es mantindrà el cel variable fins a final del dia, ambient més suau. En quant al vent, calma de matinada i matí amb marinada fluixa, ara fluixa de xaloc, ara al migdia i també a la tarda. La mar arreixada tot el dia. Això per avui. Demà dimarts, un cel ennuvolat de matinada i matí. Esperem xàfecs durant bona part de la primera meitat del dia fins a migdia. A migdia s'obrirà alguna clariana, però les nuvolades es mantindran fins a mitja tarda, encara amb possibilitats d'algun xàfec o tronada. Al vespre ja s'aclarirà molt més. I el vent, calma de matinada i matí, amb marinada de llevant a xaloc a migdia. A la tarda girarà a mitjorn fluix i la mar continuarà arrissada durant tot el dia. La temperatura de l'aigua del mar continua encara amb aquests 16 graus. Bé, pot ser que avui sigui un xic de treva, un xic o molt, i que demà les pluges tornin a fer acte de presència. Això del maig cada dia un raig potser s'acabarà complint aquest mes. I ara sí, després del temps, l'equip de Notícies en Xarxa ens porta aquest resum de premsa.
Diari, segon pas pel quiosc del matí. Hem explicat el contingut principal, els titulars de portada de la premsa local, la del territori. Ens hem de fixar, per tant, ara en el recorregut a les portades de la premsa generalista, tots els diaris que s'editen a Catalunya. Iniciem aquest recorregut avui amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
En portada del diari La Vanguardia, que és l'únic dels rotatius editats a Catalunya que obre edició en clau política, i dient que Puigdemont estudia una terna de presidents provisionals.
Sí, detalla que en la llista d'aspirants es pensa en Josep Costa, Quim Torra o un alcalde. Mentrestant, Esquerra Republicana avisa que l'estratègia de Junts per Catalunya té el risc d'anar a eleccions.
La fotografia de portada és, però, per un partit de futbol disputat en les últimes hores. Fotografia pels jugadors del Barça que hi van aconseguir mantenir-se com a campions invictes, empatant a dos amb el Real Madrid i amb un jugador menys.
I de la plana internacional, La Vanguardia titula que Trump anhela el Nobel de la Pau per la gestió a Corea. El president dels Estats Units vol emular Obama, que va ser premiat pel desarmament nuclear.
L'Ara dedica també, deia avui el titular principal de portada a l'urbanisme de Barcelona i titula que l'objectiu és tornar a conquerir la Rambla per als veïns.
El nou projecte vol limitar la circulació a un carril per sentit i restringir-hi l'accés. El cens diu que hi viuen 1.333 persones, però els veïns ho redueixen a un terç.
També l'Ara dedica la fotografia de portada al Barça, i concretament a Andrés Iniesta, que recordem-ho, ahir jugava el seu últim clàssic. El titular és Imbatibles.
I a l'Ara també llegim que els metges de família assumiran l'atenció mèdica a les residències de gent gran. Salut i Afers Socials preparen una reorganització del model que també inclou canvis en la prestació farmacèutica.
Tercera portada d'aquest matí, portada del diari El Punt Avui. Dedica la seva primera pàgina i el titular d'entrada, la nova llei europea de protecció de dades.
Amb el titular Dades protegides, diu que la normativa ha de preservar els drets dels consumidors a internet. També explica que l'usuari podrà accedir als bancs de dades de les empreses i les podrà eliminar o transportar. De cara al futur, els experts creuen que es pot redefinir el model de negoci basat en el tot gratis d'internet.
I tanquem aquest repàs a la premsa generalista fent un cop d'ull al periòdico que encapçala la portada que qualifica de negre panorama de la formació professional.
I titula que la llei de FP catalana fa 3 anys que és als LIMS. Explica que la norma està bloquejada per les discrepàncies entre els consellers i també per l'article 155. El periòdico en aquest context també subratlla que Espanya rep un suspens a la qualitat de els llocs de treball en gairebé tots els indicadors de les Nacions Unides. El mercat laboral espanyol destaca per la precarietat en dones i joves i l'accés de temporers.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Aquest era el resum de premsa de l'equip de Notícies en Xarxa, edició matí. I de la premsa a Sants, aniversaris i notícies. Comencem per el Santoral. Comencem ja setmana, comencem full. I avui Santa Gisela, Sant Flavià i Sant Benet, entre parèntesis, Papa. Papa Benet, doncs també té el papa emèrit, ara, doncs també té el seu dia de sant, avui dilluns, dia 7. Felicitats, felicitats a tots els que avui celebren el seu sant, com també felicitats als que siguin el seu aniversari. I abans de passar els aniversaris, el sant del dia, Santa Rosa Venerini, que va néixer l'any 1656 i va morir el 1728, que va ser la fundadora de la congregació religiosa de les maestres Pies Venerini. El 1684 va fundar la primera escola pública per nenes a Itàlia, l'Escola Pia, l'Escola Pies, la qual va ocasionar moltes crítiques en aquella època perquè no s'entenia ensenyar catecisme fora de l'església, sobretot a les nenes pobres. I ara sí, aniversaris, qui hem de felicitar avui? Doncs en primer lloc a tots els oients, que avui facin anys, moltes i moltes felicitats. I heu de saber, doncs, que avui és l'aniversari de l'escriptora Almudena Grandes, que en fa 58, Lluís Llach, que fa ja 70 anys, ara després que deixés ja deixés el seu escó en el Parlament, els presentés en aquesta nova legislatura, doncs torna a estar a l'Àfrica amb el seu projecte, amb la seva fundació. I també el que va ser conseller en cap de la Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira, que en fa 66, apartat de la primera línia de la, política, però que de tant en tant el veiem que alguna vegada el rescaten perquè doncs, doni l'opinió sobre les coses que està passant amb alguna que altra tertúlia. Doncs aquests són els protagonistes d'avui de l'apartat d'aniversaris. I anem ara a les notícies que passava avui ara fa un any, que l'Ajuntament de l'Escala va fer una recepció oficial als dos escalencs que varen ser Creu de Sant Jordi el 2017, màxim guardó que ofereix la Generalitat de Catalunya, que de moment sembla que aquest any, tal com està la situació política, doncs no es fes. No sé si entra un nou govern i es recuperarà les Creus de Sant Jordi, però sembla que aquest any ningú en parla, ningú doncs, ha fet cap esment si hi haurien Creus de Sant Jordi o no aquest 2018. L'any passat, dos escalens, en Lluís Roure per la seva tasca artística i en Francesc Sala Xiquet com a membre de l'Associació d'Afectats de la Talidomida. Els feien a l'Ajuntament una recepció a aquests escalencs que varen obtenir la Creu de Sant Jordi. I en fa 5 es parlava que el ple aprovava per unanimitat l'últim tràmit per la desclassificació dels antics terrenys militars de la Clota. I anem al refrany a la dita del dia, amb Víctor Pàmies. Vinga.
Ves a festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Com més cosins, més endins. És una dita sarcàstica d'aquelles que de tant en tant trobem al refranyer, on traspua un cert llibertinatge i transgressió de l'ordre establert. En aquest cas, no deixa de ser un arri, però que al darrere porta una càrrega forta de relacions familiars no admeses o consentides. Encara que en alguns reculls se'ns vulgui explicar com el fet que sovint els parents ens porten més mala voluntat que els externs, o encara que d'una altra manera no gaire clara, però ja apuntant cap al sentit que oferíem inicialment, a vegades es prenen confiances excessives amb alguns parents que són més allunyats que no pròxims. Perquè ja se sap que on no hi ha sang, botifarres no s'hi fan. Com més cosins, més endins.
Bé, demanem disculpes perquè al començament la veu, quasi la veu de la música, més que la veu d'en Víctor Pàmies, es barrejava amb una de les altres cançons que teníem preparades per oferir avui i que ho farem ara mateix. Recordin que els dilluns tenim aquesta llista dels 7 capdavanters, presentem candidats i també coneixem els que formen part de la llista d'aquest programa que ens presenta cada dissabte i cada diumenge la Cristina Cantal, els 7 capdavanters, i que els nostres oients i seguidors hi poden votar, hi poden dir la seva a través del vot, comentaris també, perquè al Facebook hi ha els 7 capdavanters, només posant 7 capdavanters en el buscador de Facebook també, i poden, qui vulgui, dir la seva opinió sobre aquesta llista. Tenim els dos candidats de la setmana passada que sembla que els hi falten vots per poder-hi entrar, a veure si els hi fem entrar, perquè són dues noies, una és la Paula Valls i l'altra la Paula Alabajos, que estan aquí intentant entrar en aquesta llista d'aquests 7 candidats. Començarem escoltant en Pau, més ben dit. He dit dues noies, rectifiquem. És una noia, la Paula Valls, i un noi, en Pau Alabajos. No ens confonguessin. Paula i Pau. I comencem per en Pau escoltant aquesta postal. Aquesta postal que és candidat a entrar als 7 capdavanters.
El carrer de Colom, el carrer de Russafa, i enllà el carrer de Xàtiva, caminàvem els dos, aquell dia d'agost. Tu duies un jasmil distret en una mà, duies un vestit blanc que senya el teu cos. No gosava tocar-te, et mirava només amb un amor tan gran com la seu de Mallorca. No gosava tocar-te, et mirava només amb un amor tan gran com la seu de Mallorca. Un amor quasi humil, un amor religiós, amb unes ganes de plorar d'agraïment, perquè t'havia dit que et volia i m'havies contestat que em volies, i romperem de sobte les trompetes de jazz, el carrer de Russafa, tan divers dels neons en els establiments, a l'Ebre de teatres, de cafès i vida. Tu duies un jasmí en una mà, recorda com el vares tallar mentre et parlava jo, i en arribar a casa el duies a la boca. Amb un amor tan gran, amb un amor tan gran, amb un amor tan gran, amb un amor tan gran com la seu de Mallorca.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
És postal el tema que hem escoltat de Pau Alabajos, que opta per entrar en aquesta llista dels set capdavanters. I ara sí, aquesta entrevista que ens quedava pendent de la setmana passada, avui amb la Lali Giné, parlant amb el que va ser al seu època dels, el portaveu líder de la CUP a la legislatura que ell hi va ser-hi, encara continua dins el partit, tot i que sempre la CUP fa renovació de personal a cada legislatura. David Fernández va tenir molt de protagonisme a l'època que aquest partit va entrar en el Parlament, i avui la Lali hi parla amb ell, degut a que va assistir a la presentació de fa dies d'un llibre en què ell era un dels protagonistes.
Doncs jo crec que de moltes coses, és una cruïlla de moltes sensacions, però també d'una necessitat. En aquell moment, de veritat, fa 8 anys que li vam fer un correu de cap vespre d'un 30 d'abril del 2010, dient-li, ens agradaria conèixer la teva història, no el pla individualista, individual, sinó com entendre d'on venim, no? I on som. Venia de detalls que ens anaven arribant de... La Bosch estava aquí, la Bosch estava allà, i resulta que al final una persona absolutament discreta, poc coneguda, estava tot arreu, no?, per dir-ho així. És un resistent permanent. Però venia sobretot d'un buit, d'una orfandat, que ens donava en compte de que no coneixíem la història del nostre país, de que la transició també s'havia fonamentat sobre el desconeixement, l'amnèsia, no?, i l'oblit, la que havia suposat la dictadura, i de l'oblit també dels que van lluitar-hi en contra, no? I això li diem. I després va venir, doncs, una cosa que no sabíem. Allò va ser molt agosarat, ara vist en perspectiva, eren molt joves. Però sí, van ser 28 mesos continuats d'entrevistes pràcticament cada setmana, i estàvem atrapats magnèticament, perquè és com si estiguessin fent el que... No? És això. El que una escola que aleshores estava castrada, no?, pel consens de l'oblit de la transició, ens explicava. I de sobte vam descobrir no només un país que havia existit, sinó encara un país per fer, no?
Una transició que, dius, a l'August era part d'aquella minoria que no se la va creure, que va determinar que era un frau. Avui, amb tot el que està passant, amb tot el que estem veient, amb tot el que estem visquent, anem cap a una majoria que cregui això?
Depèn. Jo crec que el país, per suposat, el nostre. La societat catalana avui és... De fet, el règim està en crisi, fruit dels darrers esdeveniments i del procés, però fora del soroll mediàtic i de la propaganda institucional, jo crec que qualsevol politòleg d'arreu de l'Estat et reconeix que el règim del 78, tal com l'entenem, o sigui, el sistema de poder polític, econòmic, institucional que va néixer de la reforma impune del franquisme, avui l'únic lloc on està absolutament deslegitimat i desautoritzat col·lectivament és el nostre país, però ho diuen les enquestes i ho diu també una anàlisi del sistema de poder, és a dir, allò que van ser els seus pilars fonamentals, que va ser un poder autonòmic també fet per partits catalans, avui no existeix. El pilar del règim del 78 era la sociovergència, i avui això no existeix, alguns per deblaque, altres per transformació, no? Però el pujolisme, per dir-ho així, que era el pilar del 78, aquí ja no existeix, per tant, el règim està deslegitimat, i per això ara tenim una pitjor ofensiva, no? Demofòbica, autoritària, repressiva, de nou en paraules com exili, com presó, com causes generals contra l'independentisme, perquè intenten reinstaurar aquest ordre constitucional del 78, i si intenten reinstaurar és perquè algú l'ha desinstaurat o perquè està molt deslegitimat. Però quan un sistema de poder només té la por, l'amenaça i la repressió, és que fa molt de temps, primer que arriba tard i segon que ha perdut.
L'Augusta ha parlat de reconciliació, ha parlat de perdó, amb matisos, amb excepcions, perquè també doncs, entenem que, bueno, que hi ha persones aquí, ell mateix admet que no perdonarà. Com s'articula una reconciliació amb l'actual estat, si és que és possible?
Bueno, jo crec que l'August feia un plantejament molt, molt interessant, però precisament igual no era exactament en el sentit de la pregunta, que també és interessant. L'August, quan parla de reconciliació, de punt de trobada, de diàleg, d'entendre'ns, està parlant de societat. I jo hi ha una cosa que vaig aprendre, perquè aquests 28 mesos amb l'August, entre el 2010 i el 2012... ens van ajudar molt els anys del Parlament que van venir després, perquè va ser una escola, és que el nostre únic adversari no és cap persona, és l'Estat. I és un Estat que li nega a aquest poble la capacitat de decidir lliurement. Per tant, nosaltres no tenim enemics corporis, com altres sí que busquen, sinó que és una forma molt reduïda no? i molt gibaritzada de democràcia, no? I la qüestió clau és no qüestió, la clau és la democràcia. I en canvi jo crec que sí, jo crec que si estem en un context on hi ha una majoria clara, i jo crec que més clara encara, perquè ha sabut resistir la por, ha sabut resistir la cultura de l'amenaça, no? I no només va fer l'1 d'octubre, sinó que també va fer el 21 de desembre, i jo crec que és molt important dir-los si confrontar models de democràcia. Per mi, que també ha pres amb l'August a no ser nacionalista, jo no sóc nacionalista, jo sóc independentista, jo vull la llibertat política del meu poble per decidir lliurement com vol fer-ho. És un debat que és europeu, és un debat que és global, és a dir, si el futur serà més democràtic, que ho necessitem com a necessitat, que sigui més democràtic, o el que vindrà serà molt pitjor, i ho estem viant amb una tentació i unes derives autoritàries globals, des dels Estats Units amb Trump, no?, fins a populismes d'extrema dreta, xenòfobs o racistes que recorren tota Europa. I en canvi, quan nosaltres diem, no?, que volem ser república, hem d'aprendre a ser poble, la república és per totes i per tots, i la república a més inclou un marc fonamental de drets civils, drets polítics, drets socials, que són per a tothom i que avui els tenim negats sota l'actual model polític. Per tant, és una clau democràtica de fer un país millor, i l'única oferta que li fan a aquest poble l'alternativa no és això. Jo crec que parla molt, o sigui, també parla des d'una vessant personal, és a dir, quan tens la sort d'arribar als 84 anys i has de mirar enrere i veus també, no? Bueno, doncs temps molt, molt complicats que has viscut, doncs tens una mirada diferent, i aquesta mirada diferent inclou una cosa tan personal com el perdó cap a alguns, cap a la gran majoria. I en part, jo recordo el primer dia que vam presentar el llibre, que ho deia, jo hi ha coses que mai perdonaré, i alguns a qui mai els hi perdonaré que van fer. I són noms molt concrets, i són noms concrets de botxins. No només perquè siguin botxins, perquè sinó que són botxins que mai s'han penedit de res i que s'han vantat del que havien fet. No? I aquest ni oblit ni perdó, que és una consigna habitual en les lluites contra la impunitat, doncs incorpora sobretot la lluita per la memòria contra la tirania de l'oblit. Però el perdó és una cosa que no té base jurídica, és una base personal, no té base jurídica, sinó que té una base ètica i moral. I l'August, en la seva grandesa, perquè ha après també de les contradiccions pròpies, és tan capaç de perdonar moltíssima gent, no?, de determinades coses, com és incapaç de perdonar a molt concrets responsables, o sigui, els que tenien realment el poder d'evitar autèntics crims, digueu-li Puig Antic, digueu-li Chiqui, digueu-li la tortura sota el franquisme, doncs és obvi que es fa imperdonable. No?
Ha recordat que el llibre es presentava per primer cop a finals de setembre, sí. I que des d'aleshores doncs, els esdeveniments s'han anat precipitant i, bueno, i de fet hem anat a pitjor cada vegada. En quin escenari estem? Ara, vista aquesta presentació, estem en l'escenari de tindrem govern, hem de tenir govern, i quin govern ha de ser? És a dir, es parla d'aquesta alternativa, quin serà el paper de la CUP?
Doncs és molt interessant la doble pregunta. Òbviament, jo ja no sóc portaveu de la CUP. La CUP decidirà lliurement en el seu Consell Polític i, òbviament, la CUP és el meu espai polític, un espai polític que l'agusa amb els seus matisos crítics, perquè ajuda molt com a mestre crític, a vegades a matisat. Però jo el que em ve preocupant, i és una cosa que he pres de l'August, et respondré, no?, parafrasejant l'August, moltes vegades l'important no és què fan ells per dir l'Estat, sinó que l'important és què fem i què deixem de fer nosaltres. I jo aquests 4 mesos, o aquests des del 21 de desembre, a vegades m'ha costat entendre què estàvem fent, i perquè crec que si tot està un concepte d'excepció absoluta, amb un Parlament dissolt, amb un govern destituït, amb 9 presos polítics, amb 7 exiliats, no són capaços de travar una resposta unitària i col·lectiva, i ho dic això aprenent de la pròpia història, no?, d'aquest mirall de la memòria, que és aquest treball sobre la memòria. Aquest país, com a constant històrica, només ha avançat quan hem anat junts, no?, i quan les classes populars s'han implicat en la solució. I junts és quan podem. I, per tant, jo crec que és tan urgent que s'acabi el 155, com és tan urgent, no?, la llibertat dels presos, com és tan urgent el retorn dels exiliats, com és tan urgent una estratègia republicana, com és urgent aplicar una legislació social, ambiental i fiscal, que és la que hem aprovat al Parlament de Catalunya i que van 40 lleis tombades, l'última abans d'ahir, amb el decret, no?, sobre salut, no?, i la cobertura mínima a les persones migrants, que em sembla una vulneració oberta de drets humans. Per tant, jo algunes contradiccions de qui oposa una estratègia republicana, no ho veig. Jo crec que tot és possible i que tot entra en una estratègia unitària. I la resta, jo ho he après de l'August, que és gent que ha lluitat per aquest país i per la seva gent en condicions molt pitjors, és que a més mar sempre més vela.
Però entendries que la CUP no tan sols s'abstingués en una possible investidura que no fos de Carles Puigdemont, sinó que fins i tot pogués plantejar-se a votar-hi en contra?
No ho sé, perquè no, si no ho contemplo, com, i seguint tu, no?, i seguint els debats que està havent-hi, entenc que més ara amb l'articulació dels nous vots delegats, no?, fins on sent, és possible amb una segona votació que serviria aquest govern. Entenc també que el sobiranisme és, tant que ho hem dit, que és transversal, no?, pues, acumula també les seves diferències, les seves contradiccions, però fins on sent, no crec que ningú de la CUP contempli un vot en contra, fins on sé, i em sembla fins al dia, perquè com a hipòtesis no és. Ara, el que sí que reclamo de tots, i començo per mi mateix, com a autocrítica, és que en moments de màxima repressió la primera consigna és la màxima generositat política entre totes les parts, perquè estem en situació d'excepció, i no tinc cap mena de dubte, i em podria remetre al 9N, em podria remetre a l'1 d'octubre, que la CUP en això mai falla.
Entens el concepte aquest de Consell de la República a Brussel·les o a l'exterior, amb un govern aquí, potser no tant el concepte d'efectiu, sinó provisional, que és el que s'ha anat posant sobre la taula en els darrers dies?
Jo entendre-ho entenc tot. Això també ho ha après de l'August. I li veig virtuts, i segurament l'important és com ho farem i per fer què, no? I li veig una virtut fonamental. La fi del 155 li urgeix a aquest país. Hi ha molts estralls visibles i invisibles del 155, però el que no podem tornar és a una normalitat. No? Si estàvem a la preindependència, ja estàvem a la preautonomia, no? Un retorn com es pretén, no? I aquí no ha passat res, no és així. Per tant, hi ha una cosa que és evident. Jo sempre he dit, des de la contradicció i, si voleu, des de la provocació, però és que a més ho sento així, que Carles Puigdemont és el meu president. Fonamentalment, per un motiu fonamental n'hi ha més, però el primer, i avui indiscutible, és que va ser destituït il·legítimament. I, per tant, hi ha una lògica restitutiva democràtica. L'altre també és que un cop han fallat els estats, perquè els estats en aquell octubre van mirar una altra banda, avui resulta que han entrat en escena les justícies europees, no? La belga, la suïssa, l'alemanya i l'escocesa britànica, no? I per tant jo crec que és molt, molt important internacionalitzar que estem sota excepció repressiva i sota excepció autoritària i sota una demofòbia, no?,
que està restringint drets i llibertats que, a més, com s'ha vist, afecten la pròpia democràcia. Vull dir, per suposat, el reclam autodeterminista de la majoria social catalana, però també drets fonamentals que afecten a la llibertat d'expressió o que afecten a la cultura patriarcal, com hem vist amb la sentència recent de la Manada, o que afecten als pensionistes un altre cop al carrer. Per tant, com diria Mario Benedetti, en la lluita, no? Per canviar les coses, tot serveix. No?
Ja està. Sí. Merci.
Bé, doncs aquesta era l'entrevista que li feia bé allà on es va fer la presentació la Lali a en David Fernández, que va ser present en aquest acte que es va fer a l'Alfolí de la Sal. Molt bé, continuem. 11:39 minuts. I continuem amb la música i també m'agradaria fer un canvi. I ho farem, esclar, per què no? Tenim la Paula Valls, que vol entrar en aquesta llista amb Que tinguem sort, però avui està bé, doncs, que sigui, no que sigui la Paula qui la canti, sinó que sigui Lluís Llach, degut a que avui és l'aniversari del cantant de Verges, avui fa 70 anys, doncs anem a escoltar aquest Que tinguem sort, l'última vegada que la va cantar en directe, que va ser en aquest concert de comiat que va fer a Verges l'any 2007 i que sonava d'aquesta manera.
Així pren tot el fruit que et pugui donar. El camí que a poc es creix. Va. Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia al seu cap. Que tinguem sort i que trobis el que et va mancar en mi, en mi. Si em dius et vull que el sol faci el dia molt més llarg, i així robar temps al temps d'un rellotge durar. Que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. Deixi prem tot el fruit que et pugui donar, el que dic a poc es creix per demà. No demanis un camí planer, ni estels d'argent, ni un demà ple de promeses, sols, un poc de sort, i que la vida ens doni un camí ben llarg. Deixi fred, tot el fet que et pugui donar, el camí que a poc es creix per demà. Que demà, que demà mancarà el fruit de cada pas, per això malgrat la boira cal caminar. Que així prenc, que així prenc, camí que a poc es creus per demà. Que demà, que demà mancarà el fruit de cada pas. Per això m'agrada la boira que...
amb un públic entregat, amb un públic volcat a l'últim concert de Lluís Llach l'any 2007 a Verges, posava punt i final a la seva carrera. Llach, que avui celebra el seu 70è aniversari. I hem fet aquest canvi, suposo que la Paula Valls hi hagués estat d'acord un dia com avui, que aquesta cançó es la canti el seu autor, en Lluís Llach. Molt bé, doncs continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i ara sí que anem a la secció que ens porta cada dilluns a la Montse Hidalgo, amb una entrevista a l'Anna Maria Vilallonga, escriptora i comissària de l'any Manel de Pedrolo, que commemora el centenari del naixement del prolífic escriptor català. L'autora ens presenta la seva novel·la, La sonrisa de Darwin.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
L'aporofòbia es pot definir com l'hostilitat o la repugnància davant les persones sense recursos, els denominats sense sostre. Aquest terme, encara poc utilitzat en el llenguatge d'ús quotidià, sí que, desgraciadament, és una pràctica que sovinteja en la nostra societat. Això ho sap molt bé Anna Maria Vilallonga, nascuda fa 59 anys a Barcelona, que avui ens presenta La sonrisa de Darwin. Anna Maria Vilallonga, benvinguda, què tal?
Hola, què tal?
Primer va ser en català, ara en castellà. Què li ha motivat a fer aquest pas?
Home, és desitjable poder sortir en les dues llengües. Jo realment sóc bilingüe total, escric habitualment en català, però no només, de vegades escric directament en castellà, i per mi és un luxe poder-lo treure amb les dues llengües i que una editorial com Navona sempre s'hagi interessat per publicar-me en castellà, no? I bueno, també és un exercici bonic el fet de traduir-me a mi mateixa, que en realitat no és una traducció, sinó que és una versió.
Una reescriptura.
Sí, una reescriptura en part. En aquest cas, com que els vaig escriure molt seguits, vull dir, vaig escriure en català i de seguida va passar molt poc temps que vaig començar la traducció, la reescriptura és menor perquè ho tens molt recent encara. Suposo que si es fa amb més decalatge temporal, segurament la reescriptura hauria estat més gran, però sí, en el fons és una reescriptura.
Perquè la novel·la negra en castellà està tirant moltíssim.
Bueno, en castellà i en català també, sí. Avui en dia, jo crec que ara ja no es pot parlar de boom, sinó que la novel·la negra està ja d'alguna manera fet entre els lectors i ja és així, sí, sí.
Negra o de diversos tons de negre, no?
Bueno, la meva aquesta molt negra no és, eh? De fet, bueno, hi ha tot un debat sobre el tema, sobre on estan els límits del negre, i jo crec que avui en dia són uns límits molt, molt permeables, molt difusos, i que a més permeten que les novel·les que expliquen conflictes durs de la societat i etcètera, però no estiguin explicats des dels supòsits i les convencions del negre. I crec que és el que passa amb la meva novel·la, que és més aviat gris, diguéssim, perquè sí que hi passen coses molt bèsties, però no segueix cap dels recursos típics del gènere negre.
Ens atrau el crim, ens atrau la intriga de conèixer els motius d'una acció reprovable, per exemple?
Sí, sobretot és això, és explicar-nos a nosaltres mateixos. Al cap i a la fi, què fa la literatura? Qualsevol tipus de literatura. És intentar explicar-nos allò que no entenem del món i de nosaltres mateixos, individualment i crec que també col·lectivament, no? La sonrisa de Darwin fa això, també.
La mort d'una persona sense llar interessa a una societat que li gira l'esquena, precisament, als sense sostres?
No, no interessa gaire. Estem carregats de prejudicis, estem carregats són molt insensibles davant de les coses que passen. Ens interessa com a notícia, ens interessa per posar el crit al cel durant un cert temps molt curt, de dir, fixa't què som capaços de fer. Però tret d'un grup de gent militant i que sí que està conscienciada i que vol arreglar les coses, a la gran majoria de gent en realitat li interessa molt poc.
Un sense sostre, protagonista del seu llibre, que és una persona gran, perquè si fos més jove socialment s'ha encunyat un altre terme en castellà, aquest sí, en català no sé si té la mateixa força. Si fos jove seria un perroflauta.
Sí, bueno, és que...
O un rastaflauta. No sé si en català això de rastaflauta
tindrà
molt èxit.
Però això, d'alguna manera, lliga amb això que jo deia fa un moment, no? Amb tot un seguit de prejudicis, perquè mai no ens preguntem, que és d'alguna manera el que intenta explicar la novel·la, no? Mai no ens preguntem per què aquesta gent està al carrer. No ens plantegem que la franja, i més avui en dia, després de la crisi, etc., mai no ens plantegem que la franja entre fer una vida suposadament estable i normal, que la paraula normal és un terme que no m'agrada usar, però bueno, com qualsevol de nosaltres, que té una casa on dormir i que té la vida més mínimament encarrilada, mai no ens plantegem la dèbil franja que separa això de poder estar al carrer. I avui en dia hi ha molta gent al carrer que abans tenia una llar i tenia una feina i ara no la té. Però no només això, després hi ha tota una sèrie de gent al carrer. Clar, jo, quan vaig escriure la novel·la, em vaig documentar amb gent que treballa amb indigents, amb gent sense sostre, i després hi ha tot un grup de gent deixada de la mà de Déu que fa molts anys que viuen al carrer i que molts estan malalts, malalties mentals, o que tenen addiccions, o que han caigut en addiccions després de veure's obligats a fer aquesta vida. I tot això és una problemàtica enorme, i que si ets gran encara és el que tu dius, fan més pena, no? Però si a sobre ets jove, sembla com si... Vull dir, ningú es planteja que a ningú li agrada viure al carrer, saps? I és una problemàtica molt dura i molt trista.
Són els no ningú.
Els no ningú, sí, els no ningú que deia los nadies, que deia Galeano, que és la citació que... Un fragment de los nadies és la citació que encapçala el llibre.
No és justificable la mort d'un indigent, com tampoc ho és la de centenars de dones a mans de les seves parelles o exparelles. Creu que en aquest punt la literatura pot ajudar a fer visible aquest món?
Sí, segur, segur. La literatura, resoldre les coses, no crec que les pugui resoldre. Seria molt ingenu i pensar això. Però sí que pot ajudar, òbviament, a visibilitzar-ho. I sobretot a intentar que la gent canviï, no només visibilitzar-ho i saber que existeix, sinó canviï alguns dels seus supòsits, no? Jo, una de les coses que em fan més contenta de la novel·la són dues coses, i crec que són les que satisfan o poden satisfer a qualsevol escriptor. En primer lloc, que et diguin que quan l'estan llegint no l'han pogut deixar. Això crec que és el millor que et poden dir, perquè vol dir que has sabut trobar la manera d'enganxar el lector. Però la segona cosa que em fa molt feliç, i que aquesta és més duradora en el temps, és que molta gent em digui: m'has canviat la percepció de certes coses de la realitat, m'has sacsejat brutalment, i ara miro certes coses, certes persones, d'una altra manera. Això és molt bonic perquè, bueno, Kafka ho deia, si la literatura no ha de ser com un cop de puny, no compleix realment la seva funció. L'art i la literatura ens ha de sacsejar, no? I jo el que em fa molt feliç és veure que encara, ja fa un any que va sortir el Darwin en català, i molta gent m'escriu: escolta'm, que me'n recordo molt de la novel·la, que veig molts Darwins i molts Max, els noms dels personatges, pel carrer. Clar, això satisfà molt.
Estem parlant d'una novel·la que, a més, ja s'encarrega molt bé l'Anna Maria Villalonga de fer aquests capítols que van i venen, temàtics fins sí. i tot. O és una llicència que a la novel·la negra li queda molt bé i s'està estenent
no,
a la resta?
No, al contrari, crec que és una llicència que em prenc jo i que no sé si els puristes de la novel·la negra estarien d'acord a secundar-la, tot i que jo l'estic llegint molt Pedrolo, perquè aquest any és l'any Pedrolo, I Pedrolo ja ho feia fa molts anys, eh? Per tant, vull dir, no descobrim res. Però sí que és cert que aquesta novel·la està com desconstruïda i està feta a partir de capítols i d'anar entrant de mica en mica en els personatges, no? Entrar a conèixer-los, perquè a mi tampoc m'interessava fer un pamflet, vull dir, la literatura no pot ser un pamflet i això ho defujo molt. I, d'altra banda, també a mi m'interessava que no fos una crònica. A mi em molesten molt, i això sí que sempre milito i sempre ho dic, no, em molesten molt algun tipus de novel·les negres que, per ser testimonials, es converteixen en com si fos un article de diari una mica més extens.
Doncs, arribats a aquest punt, és hora de que es culli un petit fragment del llibre i ho comparteixi amb tots nosaltres.
Los temblores sacuden su cuerpo de arriba abajo. Sus dientes castañetean. Ha perdido la noción del tiempo. No es capaz de saber cuánto rato lleva así. Con los dedos entumecidos, se aferra a la sábana torpemente. La sábana es áspera, piensa. Muy áspera. Un temor insondable lo asalta bruscamente. Un pánico cavernoso que lo devora por dentro. El dolor no tiene rostro, pero es vivísimo, candente. se concentra en un punto muy pequeño, en el punto más alto de su cabeza. ¡Qué dolor tan cansado! ¡Qué dolor! Max todavía intenta gritar, pero no puede.
Les dones llegim i les dones cada cop publiquen més.
Sí, home, només faltaria, eh? Estem al bell mig del discurs de l'actualitat ara mateix, en tots els sentits, les dones.
Però les dones han fet grandíssimes obres de novel·la negra i, en canvi, potser no sé si han tingut el mateix reconeixement.
Bueno, no, és que vivim en un món d'homes encara, eh? I el món del negre és un món molt, 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 molt masclista i, bueno, encara hi ha tot unes rèmores d'un purisme que és passat de moda i que és caspós al màxim, però on els homes es pensen que és el seu reducte, eh? Fa un parell d'anys, a la Setmana Negra de Gijón, va haver un daltabaix perquè de totes les novel·les nominades no n'hi havia cap que hagués escrit una dona. Mai ha guanyat una dona, tret d'un any que va guanyar la Cristina Fallarás. Tots els altres premis sempre els han guanyat homes i, habitualment, les novel·les de dones allà a Gijón, que seria el paradigma d'aquesta caspositat que et dic, no apareixen. I aleshores allò va haver un sarau important i a partir d'aquí, bueno, sembla que algunes coses es belluguen. Hi ha autores com la Rosa Ribas, per exemple, que ella ja s'ha negat sistemàticament a anar a cap festival, a cap taula, on la posin en una taula de les dones.
De quota.
De quota o simplement per parlar. Què fan les dones de... Escolta'm, no, a mi posa'm en una taula. Si em posa'm en una taula per parlar de personatges, em poses amb qui pertoqui parlar de personatges. Si em poses en una taula per parlar del món d'avui, doncs pos... Però no, perquè... Què fan les dones? Ja, totes juntetes en una taula. I ja et dic, la Rosa Ribas, per exemple, no hi va. I moltes... No, cada vegada més discutim això i jo, de fet, ja fa temps que no estic en cap taula d'aquestes, no? És una lluita que està, ja et dic, crec que està ara mateix oberta i crema en tots els sectors de la cultura, molt de la cultura, però de la societat en general. Però, clar, encara s'ha de fer molt camí, s'ha de fer molt camí.
Anna Maria Villalonga, una experta en novel·la negra, La sonrisa de Darwin, El somriure de Darwin, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Un per un.
Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera.
Era Anna Maria de Villalonga, la convidada d'avui a anar a l'espai Un per un, que ens presenta cada dilluns la Montse Hidalgo. Bé, i amb una de les cançons de la llista, concretament la número 6, amb el doctor Prats, que tornen després que no en sabessin gaire res d'ells, va ser un dels grups triomfadors, un dels grups revelació de l'any 2016, ells havien sortit un any abans, l'any 2015, i el 2016 va ser el seu any. I torna ara el 2018 amb un nou treball discogràfic i amb aquest tema que forma part de la llista, amb aquest Caminem lluny.
Mira com la nit avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després, balles perdent la mirada. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny. El temps ens ha fet grans, a poc i anar tirant. Res ha estat com esperàvem. Mira tot
ens ha volgut canviar, però entre somnis hem trobat el millor de cada casa. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny. Caminem junts i junts serem més forts. Avui lluny és més a prop.